L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'informació, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres, som a 3 d'octubre, a les portes del cap de setmana i un dia més, des de l'òptica de les emissores municipals associades a EMUTE, ens disposem a repassar l'actualitat del dia. Un temps d'informació que diàriament obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars i que avui començarem a ritme de propostes i activitats d'agenda. Les primeres des de l'àmbit mediambiental. Aquest cap de setmana al Delta de l'Ebre han organitzat tot un seguit de propostes per celebrar el Dia Mundial de les Aus. Justament avui també, este mateix matí, s'ha produït un alliberament de tortugues a la llacuna de l'Alfacada. La campanya País Groc pintarà les cases del Poblenou del Delta d'aquest color, de groc, amb l'objectiu de reivindicar el poder votar el 9 de novembre. A l'Ametlla de Mar preparen una xerrada per demà dissabte sobre la pobresa energètica. Anirà a càrrec d'Isabel Vilaseca, membre d'Enginyeria Sense Fronteres, i s'enmarca dins les diferents accions de la campanya 25 anys de l'aniversari de l'accident de Vandellòs, que impulsa Ecologistes en Acció. La penya taurina de Godall organitza les jornades culturals del municipi, jornades que enguany arriben a la 7a edició i que coincideixen també amb el 10è aniversari de l'entitat organitzadora. Per al cap de setmana hi ha tot un seguit d'activitats, com ara xerrades i també actuacions teatrals. I avui obri portes al Centre d'Art Lopati d'Amposta l'exposició Àpat Caníbal de la creadora catalano-venezolana establerta a les cases Maria Elena Roquem. Com cada dia, passarem per Alcanar per copsar el ritme d'aquestes festes quinquenals que estos dies celebren al municipi canareu. Coneixerem quines són les propostes i activitats per avui i per al cap de setmana. A Alcanar també aquest cap de setmana hi ha activitat amb motiu de la celebració del 14è cap de setmana ibèric. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem diferents qüestions esportives. Parlarem d'aquesta piraguada jove que a l'Aldea organitza la regidoria de joventut per en aquest cap de setmana. Destacarem també el bon paper, de moment, de la patinadora aldeana Núria Gas al Mundial de Patinatge, que es disputa a Reus. I avui també parlarem de motonàutica i, en este cas, de l'ampostí Jordi Tomàs, que després de guanyar el campionat català, ara té com a objectiu proclamar-se campió d'Espanya i fer un bon paper a l'última prova del Mundial, la que es disputarà a la Xina. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia que de seguida us comencem a ampliar i explicar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de qüestions mediambientals, parlant concretament del Dia Mundial de les Aus, que aquest cap de setmana celebren al Delta de l'Ebre. Per conèixer tots els detalls i les propostes que des d'allà ens arriben, des de Ràdio Delta, avui ens ho explica en la primera de les cròniques de l'informatiu EMUTE, Lluïsa Bertomeu.
El Dia Mundial de les Aus es realitza cada any de forma multitudinària arreu del món amb l'objectiu de divulgar i donar a conèixer els valors ornitològics dels espais naturals, el coneixement dels ocells i la necessitat de la seva protecció. Al Delta de l'Ebre s'ha organitzat un seguit d'activitats que tindrà lloc aquest cap de setmana. Dissabte es podrà visitar el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Canal Vell o bé jugar i descobrir aus o segar arròs manualment amb Sea Bird Life. Diumenge, com ja és tradicional, s'habilitaran diversos punts d'observació als miradors del Delta, on es disposarà del material i de personal especialitzat que informaran a la gent interessada i monitoritzaran l'observació dels ocells. A més, també podeu escollir l'activitat de l'anellament científic d'aus en família a la reserva de Riet Vell de Sea Bird Life, participar en una sortida mar endins per a l'observació d'ocells pelàgics o segar arròs al mas de la Cuixota, tal com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
Bé, com va ser tradició, el primer cap de setmana d'octubre se celebra el Dia Mundial de les Aus arreu dels principals espais naturals protegits, no només de Catalunya, sinó d'arreu del món. Un dels objectius bàsics i principals d'esta jornada pues, és donar a conèixer l'ornitofauna, els ocells, els moixons, les aus, a la població local i la visitant i explicar pues, aquelles problemàtiques de conservació que presenten. o també doncs, aquells beneficis doncs, que aporten a les societats locals i en aquest cas concret doncs, en tot el que fa referència al birdwatching, a la caça, a l'observació dels ocells, etc. Destaquem un any més doncs, la col·laboració doncs, de diferents entitats del Delta, el Parc Natural, la Seu BirdLife, l'Associació de Voluntaris, Pic en Pall, etc. I destacaríem doncs, la visita que desenvolupem al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge del Parc, coneguda popularment com l'estació biològica. És un centre tancat al públic que obre les seves portes precisament en aquests dies doncs, per a mostrar les tasques que es duen a terme, tant pel que fa referència, entre cometes, si em permeteu, d'hospital, a més de tots els projectes de recerca i de cria en captivitat, i en aquest cas de la tortuga d'estany, que es duen a terme a l'estació. I el diumenge, la gent que li agradi navegar i veure ocells marins, hi ha una sortida per veure fauna marina, sobretot ocells, encara queden places. Això està organitzat des del Delta Birding Festival. Era una sortida que havia prevista, que pel mal temps es va desenvolupar el passat dissabte, i aprofitarem per fer-ho este diumenge. Encara queden places, a un cost de 25 euros.
Si voleu més informació sobre llocs, horaris i activitats previstes en la celebració del Dia Mundial de les Aus, us podeu adreçar a l'Ecomuseu o bé al telèfon 977 48 21 81.
Gràcies, Lluïsa, i no abandonem encara les qüestions mediambientals en este primer bloc informatiu, perquè avui mateix, en divendres 3 d'octubre, concretament a les 10:30 del matí, estava previst que es dugués a terme l'últim dels alliberaments programats de tortuga d'estany a la llacuna de l'Alfacada dins del projecte Life Delta Lagoon, restauració i gestió de l'hàbitat de dues llacunes costaneres al Delta de l'Ebre, l'Alfacada i la Tancada. L'alliberament ha comptat amb la participació del director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal. La tortuga d'estany era una espècie molt abundant al Delta fins als anys 60. Malgrat això, actualment aquesta espècie quasi ha desaparegut d'aquest aiguamoll, així com també de la major part de les zones humides de Catalunya. Al Delta, les causes de la seva desaparició són múltiples i possiblement van actuar de manera conjunta. Captures accidentals en les arts dels pescadors, captures per a animals de companyia, pèrdua dels seus hàbitats i contaminació de les aigües i de les seves preses. Per intentar millorar la situació d'aquesta tortuga a la zona del Delta, el projecte LIFE ha programat, entre altres accions, la seva reintroducció a la llacuna de l'Alfacada. Amb les d'avui s'hauran ja reintroduït 114 individus, 34 més dels que inicialment es van preveure. En aquest projecte hi participen l'IRTA, el Departament d'Agricultura, la Fundació Catalunya La Pedrera, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Forestal Catalana i l'Institut Català del Sol. L'objectiu final d'aquestes reintroduccions és el de formar una població viable de tortuga d'estany en llibertat a l'Alfacada.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant del Poble Nou perquè la campanya País Groc té previst de pintar les cases d'aquesta pedania ampostina, el Poble Nou del Delta, amb l'objectiu de reivindicar el poder votar el 9 de novembre, tal i com contempla el govern català. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Poble Nou del Delta serà protagonista d'entre aproximadament d'una setmana, ja que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han escollit el Poble Nou del Delta, aquesta petita localitat, aquesta típica localitat del Delta, al terme municipal d'Amposta, per fer una acció contundent, és a dir, per tenyir-lo de color groc, en el marc de la campanya País Groc per defensar la consulta del 9 de novembre. L'acció es farà el dissabte, dia 11 d'octubre, al matí, i acabarà en una gran festa al migdia. Ho explicava Marcel Guiu, que és membre de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Intentàvem, o s'intenta, posar el groc com a símbol de la lluita de la ciutadania, però també intentàvem que un dels pobles de les Terres de l'Ebre apareixés, sigués, posar-lo al mapa.
D'altra banda, també l'11 d'octubre l'Assemblea Nacional Catalana celebrarà un acte central de campanya a l'embarcador d'Amposta, on intervindran, entre altres, l'economista canareu Germà Bel o la representant de l'Assemblea Nacional de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Irene Fornós. L'acció inclourà també la il·luminació de tot un símbol de la capital del Montsià, el Pont Penjant, aquesta vegada il·luminat de color groc.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla per parlar d'aquesta xerrada sobre pobresa energètica, xerrada que anirà a càrrec d'Isabel Vilaseca Boixareu, membre d'Enginyeria Sense Fronteres, i una conferència que s'enmarca en les diferents accions de la campanya 25 anys d'aniversari de l'accident de Vandellòs, impulsat per Ecologistes en Acció. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dissabte 4 d'octubre a les 7 del vespre, el Centre d'Interpretació de la Pesca vora el port de l'Ametlla de Mar acollirà una xerrada sobre pobresa energètica. Aquesta xerrada, que anirà a càrrec d'Isabel Vilaseca Boixareu, membre d'Enginyeria Sense Fronteres, s'emmarca en les diferents accions de la campanya 25 anys d'aniversari de l'accident de Vandellòs. La pobresa o precarietat energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir l'habitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals són la pobresa, la qualitat insuficient de l'habitatge, l'encariment de l'habitatge i els elevats preus de l'energia. Les conseqüències principals són l'endeutament, impacte sobre la salut física i mental, degradació dels edificis i també les emissions de CO2. Xavier Soler és el tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Per tant, no anem faltats d'energia, ens al contrari, i que, bueno, que per desgràcia, pues, aquesta falta de tacte social que moltes vegades ve des de les grans empreses, de les grans multinacionals, inclús algunes vegades avalat pels governs que ens avalen en aquests moments, pues mos porta amb això, no? Mos porta a que gent que actualment, per circumstàncies que, com he dit abans, estem vivint econòmiques que estem arrastrant ja, com molt bé dies, des de fa ja uns quants anys, pues, això, arriba el rebut de la llum, arriba la factureta, obres el sobre i te'n dones compte que no te'n pots fer càrrec, no?
Aquesta xerrada és d'accés gratuït i des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'invita a tothom a participar-hi.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències. Poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble, i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en Q de Quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional. Us hi esperem.
Informatiu Emute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a parlar de la penya taurina local que organitza les jornades culturals de Godall. Enguany, les jornades arriben a la 7a edició i coincideixen també amb la celebració del 10è aniversari de l'entitat organitzadora, la penya taurina de Godall. Avui ja hi haurà teatre i per demà s'organitza una xerrada en la que hi prendran part el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, la tècnica del Departament d'Interior, Joc i Espectacles i l'alcalde de la Vall d'Uixó. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio i en la seva crònica d'avui, Josep Roig.
Durant els dies 3, 4 i 5 d'octubre, la població de Godall celebra les jornades culturals, teatre, activitats infantils, concursos, cantada de rondalles i moltes activitats més organitzades per la penya taurina Serra de Godall, que, curiosament, és la entitat que està al capdavant d'aquestes jornades. Santi Albiol, president de la penya, explicava a la Plana Ràdio que les jornades van néixer 6 anys enrere com a resposta a la inquietud cultural del poble com a complement a les festes majors d'estiu. L'escoltem.
Bé, les jornades culturals de Godall van arrencar fa 6 anys per la inquietud de que fa 6 anys atrás no hi havia la programació cultural que tenim avui per avui, no? I això va ser una forma de poder aportar a la gent del poble unes activitats annexes a lo que eren les festes pròpiament organitzades per l'Ajuntament i que cap altra entitat del poble organitzava. I vam decidir, doncs, arran de la nostra creació, fa 6 anys atrás, pues, fer aquestes jornades culturals per a participar a totes les, a tota la població de Godall, totes les edats que hi poguessin participar i així d'esta forma, com dia, no? Enriquir la programació cultural del nostre poble.
Les activitats que s'han preparat per a aquesta 7a edició de les jornades culturals es sufraguen amb recursos propis de l'entitat i gràcies a alguna subvenció, com per exemple la que permetrà tornar a organitzar una funció teatral avui mateix i com a inici de les jornades amb la representació de La nit del lloro a càrrec de la companyia Terra Baixa d'Amposta.
Pràcticament la totalitat de lo que és el cost econòmic que representa organitzar aquestes jornades culturals són per recursos propis de la pròpia entitat, tot i que sí que és cert que de tant en tant tenim la, afortunadament tenim la sort de que arriben algunes partides que a nivell de subvenció que ens hi agafem i llavors les utilitzem per a fer aquestes jornades, no? En aquest cas, nosaltres feia 2 anys que teatre no se'n venia fent a Godall i enguany, aprofitant una d'aquestes ajudes econòmiques que han arribat, doncs hem pogut tornar-ho a planificar i incorporar-ho a la programació. Comencem el divendres dia 3 a les 10:30 amb la representació de l'obra La nit del lloro a càrrec del grup de teatre Terra Baixa d'Amposta.
Les jornades seguiran el proper dissabte, demà mateix, pel matí, amb l'organització de diferents activitats dedicades als més petits, entre les que el Viol destacava un concurs de dibuix amb el tema del 10è aniversari que commemora enguany la penya. Ja per la tarda hi haurà un concurs de guinyot i la recuperació de la cantada amb rondalla, amb el grup Riu en So, per recuperar aquesta tradició que feia alguns anys que s'havia perdut al poble. El dia acabarà amb un sopar de sobaquillo i ball amb el grup Calibra i sessió de discoteca fins la matinada. El diumenge estarà dedicat monogràficament a la pròpia activitat taurina que desenvolupa la penya, potenciar la festa dels bous tal i com s'entén i vivim a les Terres de l'Ebre. Per això han organitzat una conferència anomenada La festa dels bous des de la vessant de l'administració i visió de la festa a la comunitat valenciana, en la que prendran part el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, la tècnic del Departament d'Interior de Joc i Espectacle i també l'alcalde de Vall d'Uixó, municipi de Castelló, que segons el Viol és el que organitza més activitats taurines al decurs de l'any a tot el país, un total de 220.
Per a parlar de lo que és la visió de la comunitat valenciana, doncs hem invitat i ha acceptat vindre també a l'alcalde de la Vall d'Uixó a Castelló, és l'Òscar Clavell, que resulta que la Vall d'Uixó és la població que major nombre d'espectacles en bous realitza al nostre país i al món en un mateix any. Perquè parlant amb ell, ens ho comentava, no? Dels 365 dies que té l'any, 220 estan destinats a fer bous en esta població del Castelló.
Les jornades acabaran amb el lliurament dels premis del concurs a què han organitzat els dies anteriors, un repàs a la trajectòria de la penya taurina Serra de Godall al decurs d'aquests 10 anys que se celebren justament com diem enguany i, com no podia ser d'altra manera, amb un encierro i carretilla envolada per als més menuts.
Gràcies, Josep. Bon, anem ara d'exposició. Per fer-ho, viatgem fins al Centre d'Art Lopati d'Amposta, que justament avui mateix inaugura una exposició sota el títol Apat Caníbal, una exposició que es podrà visitar fins al 15 de novembre i que mostra el treball de la creadora catalano-veneçolana establerta a les cases d'Alcanar, Maria Elena Roquer. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta obrirà les portes avui a l'exposició Apat Caníbal, l'alegat artístic de Maria Elena Roquer contra la submissió de la dona. L'expo instal·lació s'inaugurarà avui divendres al vespre i es podrà veure fins al 15 de novembre. S'estructura en 3 grans espais. Roquer introdueix en cadascun dels elements simbòlics del catolicisme i del paganisme, sovint des de l'òptica sincrètica pròpia dels països llatinoamericans. Vestits, mitres, crucifixos o imatges de deesses paganes es fusionen amb instal·lacions audiovisuals que donen vida de forma impactant a un missatge crític amb el discurs cultural dominant vers les dones, però també en relació amb l'individu en general. La mateixa Marilena Roquer explicava els motius d'aquesta exposició i què vol expressar. Així ho deia.
A mi el que me preocupa no atacó a ninguna religió ni a nadie. Me preocupa que l'individu no se haga fuerte i que no sea libre y que existan herramientas para que no sea fuerte ni libre, y la mujer especialmente. Eso es simplemente el pronunciamiento que hago. He manejado las claves que me han ido bien por el material que tengo. El material me manda. Soy esclava de la materia que he creado. Y la materia que he creado con diferentes objetivos, al fin y al cabo también casa con mis orígenes y creo que los comunes, porque todo el mundo sigue haciendo comunión, todo el mundo sigue haciendo una serie de ritos, aparentemente sin importarle, pero lo siguen haciendo, ¿no?
La creadora catalano-venezolana exposarà aquesta exposició Àpat Caníbal al Centre d'Art Lopati d'Amposta. Recordin, avui obrirà les seves portes.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I tal com venim fent estos dies, el recorregut informatiu de la jornada té cita obligatòria també a Alcanar, on s'estan celebrant les festes quinquenals. Ahir, concretament, ho avançàvem en este temps d'informació, començaven els nous dies la novena que recorrerà els carrers del municipi engalanats per rebre el pas de la Mare de Déu del Remei. Ahir, concretament, va ser el torn del primer sector, el de l'altar al carrer Sant Josep, el que va donar el tret de sortida en aquest esclat de llum i color que estos dies lluïs al municipi canareu amb els artístics i originals treballs manuals que durant mesos han estat elaborant els veïns. El que més crida l'atenció és, sens dubte, les espectaculars i vistoses catifes que decoren la part central de molts dels carrers. Ahir, ja de bon matí, molts carrers mostraven els inicis de les diferents etapes del procés d'elaboració d'aquestes catifes, escampant amb l'ajuda de plantilles i diferents dibuixos materials molt diversos, com la serradura, la sal tintada de colors, els grans de cafè, les fulles i la moqueta, entre d'altres. Un laboriós treball de tota la jornada que a la tarda s'esvaeix al pas en processó de la Mare de Déu. Mentre que en les decoracions que ornamenten els laterals dels carrers predominen els motius florals, fets també amb materials diversos, tot i que enguany el material que més es repeteix és la goma eva, la temàtica de les catifes del sector d'ahir va ser variada, amb motius vegetals i florals, pintures geomètriques i de figures humanes, representacions en religioses i fins i tot la representació de taulers d'escacs amb figures de joc de molta grandària. Un dels elements a destacar, imprescindible de cada sector, és l'altar, on es guarda la imatge cada tarda des de que la traslladen cap a les 5 de la tarda de l'església a l'altar que aquell dia encapçala el sector. Ahir, els veïns del carrer Sant Josep, on se situava l'altar dels primers d'aquests sectors, van superposar més de 600 palets, col·locant-los de manera circular, aixecant una construcció molt original i espectacular, semblant a una balma que va guardar la imatge fins al moment d'inici de la processó. Unes festes que continuen també amb altres activitats variades, com per exemple la celebració del Correbars, que per aquesta tarda a partir de les 8 han organitzat música al Brancal i el Casal Aixumara. Avui, com diem, a partir de les 8 i quart, començarà la processó pels carrers del segon sector i també a la nit hi haurà un dels plats forts d'aquestes festes, el concert de rock català, que a la mitjanit i al centre cívic protagonitzaran Los Búhos i Xaic. Per demà dissabte serà el torn del tercer sector, un sector que com és tradició sempre en dissabte li toca a les cases. I també hi ha propostes de programa com un itinerari a les 10 del matí per les fortificacions de la Guerra Civil al municipi d'Alcanar, o també diverses activitats culturals i esportives al llarg de la jornada. Diumenge, dia 5, quart sector, serà el que té l'altar a l'Avinguda Catalunya, un diumenge en què les activitats del programa contemplen a les 11:30 de la nit al Centre Cívic el musical de Sau, Boig per tu. Per últim, destacar també que aquest cap de setmana i dins les activitats del 14è cap de setmana ibèric se celebraran diverses activitats. Demà dissabte hi haurà una visita guiada i comentada a la Casa O'Connor, el Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, visita que començarà a les 5:30 de la tarda i que tractarà sobre els estris i utensilis de les dones iberes. El dia següent, diumenge dia 5, està prevista la celebració d'una visita teatralitzada al poblat de la Moleta del Remei per tractar la vida i les feines d'una dona ibera. Aquesta visita començarà diumenge, com hem dit, a les 11:30 del matí.
Sento repicar les campanes.
De l'1 al 13 d'octubre, viu les festes quinquenals d'Alcanar. Divendres 3, concert de música catalana en els grups Búhos i Xaic, en entrada lliure.
L'aire que es respira és lo d'una festa gran.
Diumenge, dia 5, Boig per tu. Lo musical de Sau, 8 euros l'entrada anticipada i 10 euros a taquilla. I dissabte, dia 11, concert de Sergio Dalma, presentació del seu últim treball, Cadore 33, 12 euros l'entrada anticipada i 15 euros a taquilla.
Preludio de andar.
De l'1 al 13 d'octubre, viu les festes quinquenals d'Alcanar.
Costilla de Adán, futuro que quedó en el pasado.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem diverses qüestions de l'actualitat esportiva. La primera d'elles ens porta cap a l'Aldea per destacar que la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament Aldea ha organitzat per diumenge que ve, dia 5 d'octubre, la Piraguada Jove 2014. Enguany, el tram del riu que se'n recorrerà en piragua serà el que va des de Sant Jaume al port pesquer de Deltebre. La concentració tindrà lloc el mateix diumenge al matí a partir de les 9:30 al casal de l'Aldea. Per a més informació i per inscripcions, els joves aldeans que vulguin participar d'aquesta Piraguada 2014 poden adreçar-se al mateix casal de joves o bé trucar al telèfon 977 45 19 61. I no deixem de parlar de qüestions i actualitat esportiva, en este cas relacionada també amb l'Aldea, perquè l'aldeana Núria Gas lluitarà amb les millors del Mundial, la competició que estos dies s'està celebrant a la ciutat de Reus, el Mundial de Patinatge. I és que ahir mateix li va arribar el torn a Núria Gas competint l'última del programa curt lliure en categoria júnior. La patinadora del Club Patí l'Aldea, dirigida per Manel Villarroya, es trobava davant del seu primer examen de la setmana. L'objectiu no era un altre que agafar una bona puntuació per, com a mínim, estar entre les 10 millors i així aspirar als llocs de medalla al programa llarg que es disputarà demà dissabte. Ho va aconseguir i de sobres. Núria Gas va patinar amb soltura, tot i que va tindre una caiguda que la va penalitzar, però finalment va aconseguir acabar setena, una posició acceptable per mirar demà, dissabte, d'atacar a les millors en el dia decisiu. Concretament, la puntuació que va sumar va ser de 112.2. Gas, que ja va aconseguir una més que meritòria cinquena plaça a l'últim Mundial, mentre que al Campionat Europeu va quedar quarta, va ser un pas de pujar al podi de les escollides. A Reus, ara, la patinadora del Diana vol repetir aquests resultats i posar el seu nom entre les millors del planeta en la categoria júnior. Cal recordar també que Núria Gas és actualment campiona d'Espanya d'aquesta modalitat. I encara destacant noms propis de l'esport a les Terres de l'Ebre, avui hem de parlar també d'un ampostí, Jordi Tomàs, de l'equip JetX Amposta, que va tornar a guanyar el català en Fórmula 3. L'ampostí valora aquest èxit molt positivament i ja té en ment els pròxims objectius, el de rendir al màxim en les properes curses, l'última cita del Mundial que es disputarà a la Xina i també l'última del campionat estatal que en este cas es disputarà a Múrcia i on Jordi Tomàs té opcions de proclamar-se campió d'Espanya.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Situació d'estabilitat i sol, contrastades les temperatures de primera hora i les que tindrem al migdia. Altre cop al migdia el termòmetre es tornarà a enfilar, amb valors que se situaran els més alts a tocar dels 28-29 graus i moltes màximes tocant els 24-25 graus. Situació d'estabilitat acompanyada d'algunes nuvolades que poden créixer cap a punts de muntanya. A la tarda, Pirineu, Prepirineu, algun punt del prelitoral i a tot estirar podrien deixar escapar alguna gota. Fenòmens molt i molt puntuals. Al cap de setmana mantindríem aquesta tònica de temps, sobretot dissabte, moltes estones de sol amb estabilitat, amb temperatures semblants o potser una miqueta més altes. També alguna nuvolada de tarda i alguna gota a tot estirar de cara a la tarda de dissabte. I entre la nit de dissabte i diumenge ens arriba un front. Diumenge no plourà tot arreu ni tota l'estona ni molt menys. Tindrem fins i tot matí més estable, amb ullades de sol, núvols presents a la tarda i nuvolades i ruixats que a la tarda podrien afectar més sectors, sobretot la meitat est de casa nostra. Tot plegat, el que sí que farà és que amb la presència d'aquests núvols les temperatures tendeixin a recular.
Com sempre diem, amb la previsió del temps, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana. Un dia més arribem a l'hora de tancar, posar el punt i final i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps d'actualitat que també avui, divendres 3 d'octubre, ha tingut el control i coordinació de continguts. Qui us parla? Domènec Ramal. Dilluns que ve hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda i també molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.